van fer història.
Heu sentit a parlar alguna vegada dels sindicats? Els sindicats són un grup de treballadors que normalment fan tots la mateixa mena de feina, que s'organitzen per demanar millores en les seves condicions de treball i de vida i que, a la vegada, lluiten per defensar allò que ja han aconseguit. I amb quins mecanismes ho aconsegueixen? Doncs reclamen aquestes millores ajuntant-se per fer mítings, manifestacions i assemblees. I si no se'n surten perquè els propietaris de les empreses no els fan cas, aleshores els sindicats poden convocar una vaga. Ja sabeu què és una vaga, oi? És clar que sí, quan els treballadors es posen d'acord per deixar de treballar tots de cop, per tal de fer valer els seus drets i obtenir la mesura que reclamen.
Doncs el nostre protagonista d'avui es va passar tota la vida lluitant a favor de la millora de les condicions de treball dels obrers, en una època en què això resultava força perillós. Era un home que tenia un gran do de paraula i que a la vegada sabia perfectament del que parlava. No només havia pensat en aquells problemes molt a fons, sinó que, a més, tenia molta experiència en la lluita als carrers. Un home valent, decidit i rebel, que no es va deixar atemorir per molt que el posessin a la presó o l'amenacessin de mort. Un dels pensadors més influents del sindicalisme revolucionari de principis del segle XX. Un home que va fer història. Estem parlant del noi del sucre, és a dir, Salvador Seguí.
Salvador Mateu Seguí Rubinat va néixer el 23 de setembre de 1887 a Lleida, tot i que va passar part de la seva infantesa al poble de la seva mare, Tornabous. El seu pare era de Reus, però treballava en aquell poble, primer de pagès a les terres de la família Companys i després de forner. El petit Salvador va créixer molt unit amb el seu amic Lluís Companys, que anys després arribaria a ser president de la Generalitat. Tot i així, quan el menut tenia 3 anys, la família es va traslladar a Barcelona, concretament al barri del Raval.
Al petit Salvador li encantava aquell barri. Va créixer amb una certa llibertat amb altres nens del veïnat. Va poder descobrir els racons de la ciutat i va aprendre de mica en mica a ser un rebel. L'escola d'aquell temps, tot i que en teoria era pública, en realitat estava en mans de diferents ordes religiosos. Aquells mestres no tenien massa interès a ensenyar gaire res als fills dels obrers, més enllà de la disciplina i l'obediència als qui manaven. Tot això a en Salvador no li interessava gens ni mica i feia campana tant com podia.
Als 10 anys va començar a treballar. Primer ajudava al forn on treballava el seu pare, però no va aguantar gaire i va preferir buscar altres feines. Després va entrar a fer d'aprenent amb uns pintors de parets. Allà, al mateix temps que aprenia l'ofici, va començar a llegir els primers llibres que parlaven de l'anarquisme socialista. Aquesta filosofia pretén aconseguir que la humanitat sigui completament lliure i per això considera imprescindible que desapareguin dues coses. Una és l'Estat, que segons els anarquistes aixafa les persones amb la seva autoritat i les seves lleis injustes. I l'altra és la propietat privada, que fa que unes persones tinguin més que unes altres, cosa que també crea moltes injustícies. Tot plegat va despertar l'interès d'en Salvador per saber més coses i així va néixer la seva afició per la lectura. Des de bon començament, ja era un obrer rebel i lluitador. Ja d'aprenent, els enfrontaments amb els encarregats i els patrons sovintejaven.
És hora de plegar. Marxo cap a casa.
Perdona, però no pots marxar, que la feina no està acabada?
L'acabaré demà. O és que potser em penseu pagar les hores extra?
Hores extra? No em facis riure. Hores...
Doncs au, bona nit.
Per on va?
Als 12 anys ja va prendre la paraula públicament per primera vegada al sindicat de pintors en el qual s'havia afiliat i als 15 anys ja començava a intervenir sovint als mítings sindicals. Estava totalment compromès amb la defensa dels interessos econòmics i socials dels seus companys de feina i de tots els treballadors en general. Seguí era pintor de parets i d'això va treballar tota la vida. Era un ofici que li permetia, fins a cert punt, disposar de temps lliure. No li calia estar jornada rere jornada lligat a la màquina d'una fàbrica. Ell, entre feina i feina, sempre tenia alguna estoneta que aprofitava per llegir més, xerrar amb els companys i discutir sobre política i filosofia.
Freqüentava la Biblioteca Pública Arús, que es va fundar amb la voluntat d'instruir el poble i que tot just acaba de complir 125 anys d'història. I, sobretot, era soci assidu i un participant molt actiu de l'Ateneu Enciclopèdic i Popular, un centre de cultura obrera. Allà va trobar l'amistat d'un dels seus fundadors, el polític i advocat Francesc Layret. Aquella amistat va créixer i es va allargar fins al final de la seva vida, perquè compartien moltes idees i la mateixa preocupació per millorar les condicions de vida dels treballadors, que aleshores eren molt dures. A Barcelona també va tornar a contactar amb Lluís Companys, amb el qual ja de petits havien tingut una relació molt estreta i tots dos van estar molt contents de retrobar-se.
Als voltants del 1901, Seguí estava a punt de complir 14 anys i ja era un militant prou conegut de la Societat Obrera de Pintors. De manera que els companys li van encomanar que fes un míting en un poble dels voltants de Barcelona amb motiu del 1 de maig, el Dia Internacional dels Treballadors.
Salvador, l'acte es farà en una plaça pública. Com voldries que et presentem?
Digueu que parla el noi del sucre.
Es feia dir així perquè quan encara era un nen, per guanyar unes pessetes, ajudava a servir el cafè d'una societat obrera i aprofitava per menjar-se uns quants terrossos de sucre d'amagat. Però un dia el van descobrir i ja li va quedar aquell sobrenom, el noi del sucre.
Seguí no parava de llegir i d'escriure. Estava convençut que l'arma principal que necessitaven els obrers per lluitar contra els explotadors no disparava bales. L'arma més important era la cultura. Si aprenien bé com funcionava el món, no es deixarien sotmetre per ningú i aleshores podrien transformar la seva situació. Ell era un obrer que tenia molta consciència de ser obrer i això el va convertir en un home d'acció. Sempre va posar tota la seva intel·ligència i tot el seu esforç per ajudar a construir una organització sindical revolucionària. No tenia cap dubte que si tots els treballadors s'unien i lluitaven plegats, podrien capgirar la truita i tindrien la paella pel mànec. Com ja us hem dit, al començament del segle XX, les condicions de vida de la classe obrera eren d'una gran penúria. Dones, homes i també nens suportaven jornades de feina d'entre 13 i 15 hores diàries, 7 dies a la setmana, en unes condicions laborals deplorables. En alguns llocs es començava a fer festa el diumenge, però no era gaire habitual. L'economia no rutllava del tot i hi havia molta gent a l'atur, sense feina. Els salaris eren de misèria, mentre que el cost de la cistella dels aliments bàsics i els lloguers dels habitatges no parava de pujar.
És aleshores quan van començar una sèrie de vagues. Van començar els conductors de tramvies l'any 1901 reivindicant un augment de sou. En solidaritat amb ells, els treballadors del port i els de les fàbriques tèxtils de la Conca del Ter també es van declarar en vaga. Després va seguir el sector metal·lúrgic, que reivindicava la jornada de 8 hores de feina. Salvador Seguí participava activament en tot aquell moviment de protesta. La policia el va detenir per primera vegada i va passar uns dies engarjolat.
Ho veieu, companys? Som més forts si fem les coses junts que no pas si protestem cadascú per la seva banda.
Tens raó, Seguí. Ens hem d'organitzar.
La solució és el sindicat. El sindicat ens permetrà organitzar-nos i aconseguir totes les nostres reivindicacions.
Finalment, el dia 3 d'agost de 1907, es va constituir la Federació Local de Societats Obreres de Barcelona, també anomenada Solidaritat Obrera. Aquesta organització va aplegar obrers de totes les tendències polítiques. Hi havia socialistes, anarquistes i republicans.
Al mateix temps que es formava la Solidaritat Obrera, els dirigents de l'Estat espanyol ja tenien Seguí entre cella i cella. Aquell agitador incansable els feia molta nosa, així que van intentar relacionar-lo amb un personatge força tèrbol, Joan Rull. Aquest Rull era un militant anarquista d'origen humil, però que col·laborava amb la policia fent de confident. O sigui, que els explicava tot allò que aconseguia saber en els ambients on els treballadors preparaven les protestes. Fins i tot no dubtava a posar bombes en llocs públics, pagat pel governador civil de Barcelona, per tal de donar mala fama al moviment obrer i per donar a la policia excuses per perseguir-lo. En Salvador no hi tenia pas res a veure amb tot allò, però, tot i així, un diari va començar a publicar tota mena de mentides per relacionar Seguí amb les bombes de Rull. El diari es deia El Progreso. Era una publicació que, suposadament, estava a favor dels obrers, però que atacava constantment el sindicat Solidaritat Obrera.
Seguí els va escriure una carta per aturar les mentides. Però, com que va veure que no li contestaven, es va presentar personalment a la redacció.
Si no rectifiqueu, em presentaré demà diumenge al Teatre Comtal, on hi ha convocat un míting del vostre partit, per demanar-vos comptes públicament.
No hi va haver rectificació. L'endemà, Seguí, acompanyat pel seu amic Aleix Gil, també pintor, es van presentar a les portes del Comtal. Un cop dins del teatre, es van col·locar en una llotja del primer pis, un lloc estratègic molt a prop de l'escenari. I quan va començar un parlament que relacionava un cop més Rull, les bombes, l'anarquisme i les societats obreres, en Salvador va esclatar.
Tot això és mentida! Us ho esteu inventant! Sabeu que Rull està pagat pel governador! Prou difamacions!
El van voler fer callar. El van anar a buscar a la llotja i d'un salt es va plantar a l'escenari. Aleshores va començar una gran batussa, seguir Gil amb les mans nues, els seus rivals amb porres i ganivets. Tot d'una, va sonar un tret. Anava dirigit a Seguí, però va fallar i va caure ferit de mort un dels que l'atacaven. Encara que era evident que l'havia mort un company seu, van acusar Seguí d'assassinat i el van tancar 9 mesos a la presó. Finalment, el van haver de deixar en llibertat, ja que era evident que no portava cap arma.
Quan Salvador Seguí tenia 23 anys, va ser un dels que van proposar amb insistència que calia fer una única organització sindical que agrupés tots els obrers de la península Ibèrica. D'aquesta manera, la nova organització tindria molta més força. Com tants altres treballadors, va ajudar a construir la CNT, o sigui, la Confederació Nacional del Trabajo, a partir de la Solidaritat Obrera. Després va dedicar a aquesta nova organització sindical tota la seva activitat i intel·ligència. En el primer any de funcionament, la CNT es va implantar sobretot a Catalunya, però un seguit de vagues i lluites obreres es van desenvolupar per tota la península. Els treballadors més humils també estaven farts de la guerra del Marroc. Els joves de Casa Bones podien lliurar d'anar a combatre si pagaven algú altre perquè hi anés en el seu lloc. Però els fills dels pobres no tenien més remei que anar-hi, i molts morien en aquell conflicte absurd. En poc temps, la CNT es va convertir en el sindicat més gran i amb més afiliats de l'Estat.
Durant els anys de la Primera Guerra Mundial, Seguí va recórrer Espanya donant a conèixer el seu ideari. L'any 1916 va ser capaç d'apropar postures entre la CNT, que aleshores tenia 15.000 afiliats, i la Unió General de Treballadors, o UGT, que en tenia 100.000. I tots dos van convocar una vaga conjunta per pressionar els propietaris de les fàbriques. La vaga va fracassar i va provocar una repressió molt dura del moviment obrer per part de les autoritats. Penseu que aquell moment de protestes coincidia amb les notícies que arribaven de Rússia, on els obrers estaven a punt d'aconseguir fer la revolució i enderrocar el règim dels tsars. Això feia que els ànims s'escalfessin amb facilitat i que molts activistes es tornessin cada vegada més radicals.
El 1918, Salvador Seguí va ser nomenat secretari general de la CNT. Des d'aquell lloc va impulsar l'organització dels sindicats dins de cada ofici i va intentar frenar tant com va poder les activitats dels membres més violents de l'organització. Va destacar la seva intervenció en les negociacions de la vaga de la canadenca. Durant els mesos de febrer i març del 1919, els treballadors es van aturar i mig Catalunya es va quedar sense llum, ni gas, ni aigua. Finalment, Seguí va aconseguir que el conflicte es resolgués de manera pacífica i que els treballadors tornessin al seu lloc de treball.
Però resulta que els patrons de les fàbriques no van complir els acords que havien signat. Aleshores, els obrers que havien estat partidaris de mantenir la vaga fins al final van criticar-lo amb força.
Em fa l'efecte que tinc enemics a totes bandes.
Com dius?
Els patrons burgesos i el govern creuen que sóc un radical i una mala peça, és clar. Però entre els companys treballadors no ho tinc gaire millor. Uns em diuen que hauria d'encaminar el sindicat cap a la revolució i d'altres directament voldrien cometre atemptats. I jo no hi estic gens d'acord.
I què proposes, doncs?
La conciliació. Aconseguir coses negociant. Però em penso que aquesta proposta no l'entén ningú.
Era el 1920 i cada cop hi havia més atemptats a la província de Barcelona. I Seguí rebia amenaces de mort. Al setembre d'aquell any va anar a Madrid a intentar tornar a signar un pacte entre la CNT i la UGT. Dos mesos després, el governador civil de Barcelona va fer detenir desenes de dirigents sindicalistes, entre ells Seguí. Van deportar-los a una fortalesa de Mahó, a l'illa de Menorca, on ell va quedar reclòs fins a la primavera de 1922. Des de la presó, volia donar suport al projecte de candidatura socialista, sindicalista i d'Esquerra Republicana Catalanista que havia ideat el seu amic Francesc Layret. Però el projecte es va estroncar perquè Layret va ser assassinat per quatre pistolers a sou dels patrons.
Un cop fora de la presó, Seguí va continuar la seva tasca de propaganda. Anava per molts pobles i ciutats de Catalunya fent conferències. Al mateix temps, per guanyar-se la vida, va pintar la seu de la redacció de Solidaritat Obrera al diari del sindicat. La tarda del dissabte 10 de març del 1923, Salvador Seguí i el seu amic Francesc Comas Pagès, de sobrenom Perones, amb qui compartia militància, presons i deportació a la Mola, anaven al cafè El Tostadero, on tenien una reunió. I a l'altura del carrer de Sant Rafael, al Raval, uns sicaris dels empresaris els van cosir a trets.
Així moria el noi del sucre, als 36 anys. Només les bales l'havien pogut fer callar. El seu enterrament va ser dels que fan època. Una multitud immensa va acompanyar el taüt a peu fins al cementiri. La vaga general es va estendre per tot Catalunya com a protesta i en moltes ciutats hi va haver grans manifestacions en honor a Seguí, un home que va lluitar tota la vida a favor dels drets dels obrers i els explotats. Un home que va fer història.